Aquí comença Tranquil·lament, amb Marc Serra i Xavier Guix, el podcast que t'ajudarà a no ensopegar una altra vegada en col·laboració del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
Bon dia, bona tarda, bona nit. Hi ha moments de les nostres vides que ens convertim en protagonistes de les nostres pel·lícules preferides. En aquesta pel·lícula de l'any 93, el seu protagonista quedava atrapat en un petit poble de Pennsilvània i cada dia se li repetia sens fi. Una situació que ara mateix tractarem. Gent atrapada a la seva feina. Però no pas en positiu, sinó que cada dia se'l repeteix perquè es troben en aquesta disjuntiva. O estan cremats o estan deprimits. Quina diferència hi ha? Podem passar una mala època a la nostra feina i que això no suposi, per exemple, una sobrecàrrega psicològica? Si ens sentim cremats, hi ha solució? I si la feina ens deprimeix, no n'hi ha? Com ho hem de fer? Avui aquesta fina línia, que gairebé mai sabem distingir, i ho farem com sempre amb el Xavier Guix. Xavier, benvingut.
Moltes gràcies, aquí estem.
I avui ens acompanya la Dolors Líria, vicedegana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i CEO de Menta Salut Professional. Dolors, benvinguda.
Hola, gràcies.
Jo això de la depressió... Què? I de la cremamenta, Xavier, no ho sé diferenciar. Ara en parlarem amb la Dolors, amb el Xavier. Quan s'està deprimit o quan s'està cremat, per començar?
Mira, home, una cosa porta l'altra. Diguem-ne que no és o lo uno o lo otro, sinó és una cosa porta l'altra. El fet de que tu et vagis cremant a la feina, ja sortiran diferents vicissituds per les quals un es crema la feina. Però una primera conseqüència o una última conseqüència d'estar cremat a la feina és que entris en una depressió. Per tant, entenem que la depressió en aquest cas es manifesta com una mena d'impotència, un estat en el que ja et sents que no pots més, que no té sortida, que això no s'acaba mai, i entres en una tristor i una falta de sentit existencial, una desvitalització en tant que t'has cremat. Per tant, no és que és una cosa o l'altra, sinó que una porta l'altra.
Dolors, hi ha molt poca gent privilegiada, molt poca gent privilegiada, que li agradi molt la seva feina. Tots, qui més qui menys, nosaltres ens agrada molt, per això estem aquí i us fem companyia, però tots, qui més qui menys, tenen dies millors, tenim dies pitjors, i sempre hi ha aquest sentit de aquí no estic prou bé o no m'hi trobo prou bé, o... Com es diferencia aquest sentit que estic explicant d'una situació més complicada a la línia que ara comentava el Xavier?
Sí, efectivament, és veritat que no tothom va a la feina contentíssim, no?
Pel que deia el Pepe Rubianes, que la gent que va cantar pel carrer ole, ole, me voy a trabajar.
Exacte. Però sí que és veritat que, independentment de que sigui més vocacional o menys, o que estiguis encantadíssim o no, sí que s'ha de poder intentar trobar una certa satisfacció en allò que es fa, no? Això és l'important, no? Trobar, doncs, com ens col·loquem davant de la nostra feina per no estar amargats tot el dia i poder gaudir de la feina ben feta, per exemple, que aquest és un gran factor protector de la salut mental.
La feina ben feta. Sí. Tenir la sensació que ho estem fent bé.
Sí, la satisfacció per la tasca ben feta, això és un factor molt protector de la nostra salut mental.
I que ens ho diguin?
I que ens ho diguin també, evidentment, necessitem un reconeixement.
No, que de vegades vas fent feina i penses, bueno, no sé qui, si ho estic fent bé o estic fent malament, i també de vegades això és motiu de queixa, no?
Sí.
De dir, bueno, a veure, jo vinc aquí cada dia a treballar, però és que a mi ningú em diu res.
Sí, però a vegades també ens quedem esperant en que ens ho diguin, i també ho podem demanar.
Home, i tant, demanem-ho,
doncs,
per favor, demanem-ho, sí.
No està malament, sí. Si no ens quedem amb la nostra malestar esperant una cosa que potser l'altra va atabaladíssim i també té molts problemes i moltes coses a atendre, que no vol dir que no ho hagin de fer, però en qualsevol cas, doncs, bueno, si sentim que no se'ns està dient, doncs potser sí que també es pot demanar.
Recomanes aquesta valoració de dir, escolta, com va la cosa? Com ho estic fent?
Per suposat, això
ens ajuda. Més enllà d'estar deixats de la mà de Déu en una oficina.
Per suposat, això ens ajuda a millorar, ens ajuda a detectar quines coses podem canviar, quines coses estem fent bé per continuar en aquesta línia. És molt saludable fer això.
Clar, és sortir del victimisme, que diríem, O sigui, l'actitud de víctima a vegades és molt llaminera, perquè és la primera que, la culpa és d'aquest, la culpa és dels altres. Si les coses fossin d'una altra manera, si tingués un altre jefe, si pogués... Però aleshores estem instal·lats en un ideal que no existeix i estàs vivint un dia a dia en el qual t'has de fer també responsable de la teva part, no?
I quantes vegades heu sentit i hem sentit aquella expressió de jo vaig fent, a mi, mentre no em diguin res, jo vaig fent. Bueno, està bé fins que arriba un dia que dius, bueno, potser algú m'hauria de valorar la cosa, no?
Sí, sí, a més vaig fent, bueno, ja té una connotació, no?, de que la motivació està una miqueta...
Una mica justa, una mica justeta.
Compromesa, no? Llavors, bueno, la qüestió és que si un està implicat a la seva feina en el sentit d'intentar fer-la el millor possible, lògicament també aquí hem de tenir molt clar, i això pivota al voltant de qualsevol cosa que parlem d'aquest tema, és que la responsabilitat sempre és compartida, és a dir, els professionals tenim la responsabilitat de cuidar-nos, de posar límits als altres, de veure com ens organitzem, de demanar feedback si no ens el donen, i evidentment les organitzacions també tenen una responsabilitat en donar els recursos necessaris per poder fer aquesta feina bé, etcètera, no? Això és molt important.
No hi volia anar ara, hi volia anar al final, però m'has posat perfecte. Les organitzacions, que dius tu, és a dir, les empreses, ara mateix, tu que tractes aquests temes, la salut mental en quina consideració la tenen?
Mira, ara les empreses en parlen més.
Més.
I això està bé, però parlar no vol dir fer. Tampoc vol dir fer coses diferents de les que es podien estar fent ja. Cert que hi ha una major sensibilitat, cert que és una sensibilitat que ha crescut també a nivell social i, per tant, les empreses també responen a les necessitats i a les demandes socials, no? Però, efectivament, a vegades es queda una mica doncs, en això, amb intencions o amb algunes actuacions molt, molt limitades que no resolen els grans problemes, diguem que són els que poden estar causant més malestar des del punt de vista de la salut mental a la feina.
Anem-hi. Quins són els principals problemes que causen més malestar?
Bueno, fonamentalment, en una societat hiperproductiva, hiperconnectada, un dels grans malestars és l'estrès, i l'estrès continuat, doncs, evidentment, porta al burnout,
l'estar cremat. Sí. Estrès continuat.
Sí, efectivament. Perquè estar estressats un dia no passa res. I a vegades hi ha feines que són... per si mateixes, per la seva naturalesa, doncs, que tenen molta pressió i que, bueno, un cert estrès, doncs, si t'ajuda, diguem, a estar alerta de poder resoldre les qüestions que tens entre mans, no és dolent. El problema és quan sents que la demanda supera les teves possibilitats d'atendre-la i això, a més, es manté durant el temps perquè és insostenible per qualsevol.
Això m'interessa molt. Anem a posar xifres. Es manté durant el temps. Quan consideraríeu perillós o fins i tot dir, bueno, hauríem d'anar frenant un estrès sostingut? Perquè, com dius, hi ha molta gent que dius, no, esclar, és que jo estic molt estressat a la meva feina, però que la meva feina és molt estressant.
Ah, els manuals ens porten els 6 mesos.
6 mesos?
6 mesos, els manuals.
Ja, que no vol dir el llibre, que... això és el llibre, això és la lletra.
Si agafes el manual, psiquiàtric, etcètera.
Si
vostè porta 6 mesos mantenint una situació, vol dir que... Ara, això és molt, molt subjectiu. Hi ha persones que potser en 3 mesos o en 2 ja en tenen prou. També dependrà del nivell d'intensitat d'aquest estrès. És a dir, no tots els estressos són iguals. Per tant, sí que és cert que, seguint una mica la línia de l'estrès, sabem a través dels experiments que va fer Seyli, a nivell de lo que és l'estat d'aguantar, resistir, fins a l'esgotament. Hi ha senyals d'alarma que comencen ja a dir coses, però ens semblen poc. Bueno, dormo una mica malament, estic una mica...
però és normal.
Tothom va així, tothom va així. Saps? Tothom va així.
Sí, senyor.
Però tothom va així vol dir que... Llavors comença un tram, una dinàmica d'aguantar. Llavors passa un mes, passen 2, i arriba un moment que peto. Llavors aquest estat de petar, que és l'esgotament total, és quan apareixen els símptomes ja que en diem clàssics de l'ansietat. I aquí hem de vigilar perquè un estat d'ansietat que també es prolonga en el temps quan es converteix en un trastorn d'ansietat generalitzat. Per tant, quedem-nos només amb el tema de l'estrès, però sí que quan detectem ja símptomes, no fem el burro, no ho allarguem, no comencem a fer-nos els valents o a dir no em passa res o bueno, li passa a tothom.
O a normalitzar-ho, sí, efectivament.
És normalitzar-ho?
Sí, és que són... és a dir, ningú té ni una depressió ni tampoc un síndrome del burnout d'un dia per l'altre. No és que un dia estem perfectes i el dia següent estem amb una depressió o amb un burnout, no? És una cosa progressiva, molt subtil, com dius, Xavier, van passant coses i si no les tenim en compte... Per això una de les coses que és molt important i no és l'única, però crec que és bastant determinant, és que puguem fer un exercici d'autoconeixement, d'escoltar-nos a nosaltres mateixos, d'entendre com funcionem, quines coses ens afecten i per què ara m'està afectant això. No donar-ho per fet que això passa i ja està, i sobretot si se'ls va allargant. No? Uh-huh. una diguem, un símptoma clàssic, no? Un signe d'alerta clàssic és doncs, que arribi el diumenge i, ostres, només de pensar que has d'anar a la feina el dia següent sigui terrible.
Això, Dolors, una mica de malestar, ens passa a tots, eh? Crec que no hi ha ningú, ni aquell que treballa a Disneylandia tallant tiquets, jo crec que el diumenge també està una mica deprimit.
Però això és normal perquè, lògicament, ens agrada l'oci i ens agrada descansar. És normal que també ens faci una mica de mandra que arribi el dilluns, però no em referia tant a això, sinó a situacions en les que de veritat se li fa molt colla, una muntanya molt gran haver d'anar a la feina el dia següent, no? I quan el malestar és molt gran, ja no pots dormir per la nit, comences a doncs això, no? A tenir-ho molt present, no poder gaudir del diumenge. Bueno, ojo, no? Que si estem així és que ja, fins i tot això ja vol dir que ja estem bastant avançats.
Exacte, la depressió aquella del diumenge, que dius, ja el diumenge ja començo a pensar en això s'acaba, i imagina quan hi ha vacances, imagina quan són festes, que aleshores ja la idea de tornar es fa cada cop més feixuga.
Imagina't aquella gent que acaba de començar la temporada i ja busca totes les festivitats de tot el curs.
Claro.
Home, jo en conec uns quants, eh? Sí. Quin dia s'acaba la temporada? Dius, si falten mesos. No, però jo ja estic buscant...
Ja faig comptes.
Ja estic fent comptes. Que està molt bé fer comptes, però sempre quan siguin positius. M'has dit l'estrès. Quin seria l'altre?
Bueno, bàsicament, és l'estrès, diríem que recull, no?, qualsevol malestar. Per exemple, hi ha un que és un gran repte de les organitzacions actualment, que són els conflictes interpersonals. És a dir, al final, i això passa molt, també és molt clau el lideratge que tinguin les empreses, no?, i la cultura de salut, no?, que tinguin les empreses, perquè tensions en els equips hi han d'haver, no?, perquè ha d'haver discrepàncies, ha d'haver, no?, de fet, no?, Freud deia, si els dos pensem igual és que un pensa per l'altre, no?, o sigui, clar que ens hem de confrontar i discutir, i hi ha tensions en un grup, és normal, però a vegades si la comunicació, i això Xavier segur que tu en saps moltíssim, si la comunicació falla o no som capaços de dir-nos les coses amb confiança i tenir, diguem, una actitud col·laborativa de treball en equip, doncs evidentment que això no ens protegeix. Una altra cosa que ens protegeix, el treball en equip, és un altre factor protector de la nostra salut.
Perquè parlem amb la gent, parlem amb l'equip, tu com estàs, jo com estic, no?
Tu imagina't trobar-te, anar a l'empresa i trobar-te que dintre d'un equip hi ha dues persones que fa anys que no es parlen. Anys. O és que mira, un dia es van barallar i...
No els hem vist mai junts.
Tota la vida així. Ja, tota la vida, no es parlen, s'ignoren, fan veure que no, mira, no es miren, però estan formant part de l'equip, estan generant un ambient tòxic i a més no resolen el problema, la qual cosa té una implicació a l'hora també de fer la feina. És a dir, que el factor interpersonal és fonamental avui en dia.
És fonamental, i a més a més, no és només una cosa entre aquestes dues persones, que per suposat també haurien de fer alguna cosa per posar-se.
Sí, clar, sí,
lògicament,
exacte,
això no.
Que hi posin de la seva
part,
també.
Però és veritat que l'organització no pot mirar cap a un altre lloc. Nosaltres, per exemple, nosaltres a ens venen moltes demandes de directius que ens diuen arregleu-nos l'equip, que estan fatal, com si no anés amb ells.
Ah, molt bé.
Exacte.
I jo els hi dic, bueno, vale, però primer parlem nosaltres, anem a veure què passa, perquè moltes vegades, la majoria, no acabem intervenint en l'equip, sinó que els estem ajudant amb ells a poder desenvolupar una tasca que és fonamentalment pròpia del rol de lideratge, i que moltes vegades els líders, o bé perquè no s'hi veuen capaços d'afrontar-ho, o bé perquè es pensen que és millor que ho faci un altre que en sàpiga més d'això, doncs ho deleguen. Nosaltres intentem ajudar els líders a que no ho deleguin, i és veritat que a vegades ens diuen, ostres, però és que aquesta
només
part
només em faltava això.
És que aquesta part em dona molta feina i és molt desgastant. Jo els dic, bueno, però per això et paguen més, eh? Ojo, perquè
si no,
és forma part del teu rol,
sí,
no?
Sí, sí. Bueno, quantes vegades s'ha dit, per exemple, posant l'exemple del vestidor del Barça, que el més complicat d'entrenar un equip de primera divisió és la gestió de les persones. Més que posar els personatges, els jugadors en aquest cas, els treballadors damunt d'una plantilla o damunt d'un terreny de joc, com el cas del Barça, no?
Tu imagina't la direcció que et diu... Bueno, et diu... agafa les dues persones que estan en conflicte i diu, bueno, nois, ja n'hi ha prou. Aneu a fer un cafè i arregleu el problema. És a dir, amb un cafè ho arreglarem, una cosa que històricament és molt complicada, perquè a més aquí hi ha emocions que estan enganxades i retrets i ressentiments. Resulta que per ordre de dalt, per ordre de dalt, hem d'anar a fer un cafè i ens hem de dir tot i ho hem d'arreglar-ho tot. És impossible. Hi ha d'haver una implicació de tothom.
Els diners ajuden a resoldre aquesta situació? Escolta, estàs molt estressat. Sí, però no pateixis. T'ho arreglem una miqueta a final de mes i...
Home, definitivament no. Si la causa és una altra, els diners poden suavitzar una mica la situació, però molt, té un recorregut molt petit.
Jo dic perquè no seria la primera vegada que un cap, davant d'una situació de descontrol de l'equip, comença a repartir sobres. Estigueu tranquils, no passa res, mira, això ho arreglarem així, tindràs més feina, però cobraràs més.
Però clar, però aquesta estratègia, si et fixes, va en la línia d'individualitzar els problemes, no? És com, bueno, si els tinc contents a cadascun d'ells, doncs no em donaran problemes, o entre ells no els tindrà. No és així, s'ha d'abordar la problemàtica des del grup, i el grup té unes dinàmiques, i a vegades són dinàmiques saludables i a vegades no ho són gens, i són molt de riscos psicosocials per tothom. Per tant, s'ha d'abordar, i aquí hi ha una responsabilitat absolutament compartida.
I a més, hi ha la història de la pastanaga, el que fa és que tota solució acaba sent la pastanaga. Yeah. I per tant, s'instal·la un hàbit en el qual cada X temps estaràs malament, per veure si et dona una mica més. Aleshores, ja aprens que si et queixes, pastanaga. Aleshores, clar, és mal rotllo. S'ha de resoldre d'una altra manera.
Aquí el tranquil·lament ens passa molt sovint una cosa, que és, val, plantegem la història, plantegem el tema, que és el que hem fet, i quan aneu a buscar solucions, de vegades el que pensem és, bueno, doncs pleguem, ho deixem, ens agafem la baixa, el que sigui. Però intentem fer aquest exercici de gent que ens està escoltant, i més ens consta que aquest tema és d'alt interès, perquè n'hem tractat altres vegades de manera tangencial i és dels podcasts més escoltats. Entro en aquest camí de, i hem quedat que primer ve cremat i després ve deprimit, una cosa porta a l'altra. Començo a notar això, començo a notar aquesta cremamenta. Què faig per evitar aquest burnout?
En primer lloc, intentar identificar per què estic així, perquè a vegades no és tan fàcil. I això de les baixes també és molt relatiu, perquè en la nostra experiència trobem que hi ha moltes persones que precisament el que els costa és agafar-se la baixa, fins i tot quan estan ja en un
estat
a les últimes. Per tant, no sempre és la solució més factible ni més fàcil, agafo la baixa i ja està. I a més, en el cas de l'estar cremat, si és per un tema relacionat amb la feina, com és habitualment, també des de l'experiència és així, doncs s'ha de poder solucionar la causa. Llavors, tu has de mirar què és el que t'està passant, i si té a veure amb la feina has de poder fer passos per, diguem, demanar també, perquè hi ha coses que potser estan a les teves mans però altres no, doncs que la situació es pugui revertir, perquè a més si la persona que està cremada no pot més, agafa la baixa, però quan torna la situació és la mateixa, no només no haurem fet res, sinó que agravarà encara més la situació.
Entenc. Val,
hi ha com tres coses que s'han de tenir en compte, no? La primera seria aquesta. Què m'està passant a mi respecte a la feina? Per tant, com l'estic encarant, amb quina actitud? I, sobretot, si estic en el lloc que crec que haig d'estar. Aleshores, aquí tenim un problema molt gran entre les expectatives i les obligacions. Clar, la feina que em toca fer és aquesta que em toca fer, però potser no hi estic bé. Cal potser revisar el lloc de treball, cal revisar si potser en un altre departament, en un altre tipus de grup estaria més còmode. Per tant, avui en dia que es treballa tant el coaching famós, és també el líder fer aquest treball de coach, d'intentar encaixar bé la persona en el seu lloc de treball. Perquè a vegades només amb un petit canvi en aquest sentit canvia tot. Canvia tota la percepció que tinc de la feina. Per tant, una és actitudinal, com em sento jo a la feina. Dos, estic en el lloc que haig d'estar. I la tercera és els companys. Que això ja ho hem tractat, però és que és molt important. Sembla que no, però molts talents avui en dia escolleixen pels equips. Trien en funció de l'equip que tenen, no volen mals rotllos, volen que no hi hagin grans conflictes, sinó que hi hagi un bon ambient, i sobretot que se'ls permeti moure el temps, és a dir, gestionar el propi temps. Perquè ja no és aquella cultura de l'obligació de les hores, etcètera,
horari d'oficina,
sinó que el talent es reté quan es creen bons ambients, Per tant, bons equips i una gestió del temps que sigui adequada. Mm. Tot això, quan no existeix, quan no sóc amo del meu temps, quan no estic encaixat en allò que haig d'estar, quan no tinc un bon ambient i és tòxic, evidentment, entro en crisi. Mm. I aquí és on jo haig de revisar què faig amb això.
Val, d'acord. O sigui, entro en crisi, intento resoldre el que em passa a mi, però si no està a les meves mans...
Si no està a les meves mans, s'ha de poder demanar que es prenguin mesures.
Com ho fem, això? Però,
bueno, doncs a vegades és utilitzant els canals formals, no?, per poder resoldre una casuística determinada, demanar els recursos que falten, etc. Però és veritat que a vegades això no dona resultats, eh? Ens podem trobar amb un no com una catedral.
Jo t'hi anava a posar tants percents, perquè crec que quedarien una miqueta alts, eh?
Però vaja. Però llavors, si estem en un lloc de treball, i també això val a dir que, per desgràcia, no tothom té la possibilitat de canviar de feina.
Exacte, és el que dèiem, sí. Això, estic cremat, me'n vaig a buscar un altre.
Aquests serien els casos de més risc, perquè si tu et sents atrapat en un lloc i a sobre sents que no pots canviar, home, això et deixa molt en risc. Però moltes vegades és aquest el sentiment, però no la realitat. Moltes vegades persones que sí que tindrien opcions de canviar se senten limitats per aquesta creença de que no puc canviar. Mm. I costa una miqueta arribar a fer el procés aquest de dir, ah, doncs potser sí. Perquè traient aquests casos en els que no hi ha la possibilitat, els altres han de poder posar límits a aquest malestar. I és com quan amb les parelles, no? Si tu tens una parella i saps que si vols et pots separar, no vol dir que et separis, però tu saps que pots fer-ho. Doncs en les feines, sempre i quan sigui possible, doncs això també és molt important tenir-ho present, perquè el que no podem és estar aguantant una situació insostenible per nosaltres i que ens està afectant a la nostra salut. Mm. Però això seria com, bueno, quan ja no hi ha més opcions, potser també ens hem de plantejar com ens protegim d'aquesta situació i a vegades hem de prendre una decisió que ens pot fer por, que ens pot ser una mica arriscada, però és que més arriscat és quedar-se així.
I aquí hi ha la por, no? Allò que dèiem, la por a dir, bueno, vale, jo canvio de feina, però i si no em surt, i si no em va bé, i si perdo el que tinc, etcètera, 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 entre les pors. Sí. I entre la valoració de la situació en la que estic, la protecció que perdo, si ara deixo la feina, etcètera, etcètera. Si arriba aquest moment, que dius, el que està realment imposant-se és la por, aleshores la persona també ha de prendre consciència de dir, estic aquí, estic en la por. I vaig anar revertint aquesta situació perquè es vagi fent favorable per mi, però vaig a sortir de la por. I si em costa molt, que aleshores anem a parar el que tu una mica insinuaves de la indefensió apresa, no? M'he après a fer indefens, doncs aleshores també has d'assumir que ara mateix la teva condició és aquesta i, per tant, anem a un acte d'acceptació, no de patiment, no d'aguantar, sinó d'acceptació. Bé, aquesta és la meva realitat ara, val més que hi jugui a favor i que a poc vagi trobant els mecanismes que m'ajudin a corregir la situació en la que estic. Però no començar a entrar en el victimisme, allò que dèiem abans, no entrar en la dinàmica de carregar-s'ho tot, la dinàmica de veure-ho tot trist, de veure-ho tot lleig, però aleshores anem a parlar de la depressió.
Sí, el que passa és que, clar, això a vegades és difícil perquè quan entrem, no?, en aquest estat d'ansietat o de, bueno, aquesta sintomatologia que és bastant comú, no?, entre l'estat cremat i estar deprimit, encara que no siguin les mateixes coses, clar, és que la nostra autoestima també queda afectada.
Tocadeta.
I llavors, clar, les idees de no seré capaç apareixen més, no? El pensament, quan estem en aquests estats, està molt bloquejat, el pensament més constructiu, eh? Llavors, per això moltes vegades deriven en pensaments autodestructius. Mm. Per tant, bueno, moltes vegades també, quan estem ja en aquesta situació,
falta ajuda, no podem, llavors falta ajuda.
I per això, doncs, bueno, està molt bé que ara la societat també estigui més conscienciada i que vagi al psicòleg o la psicòloga quan cregui que, bueno, doncs això, que necessita un recolzament per poder sortir-se'n d'aquesta situació.
Gent cremada i gent deprimida a la feina, per desgràcia, molta de la que ens escolta, i també, per desgràcia, per factors de vegades fora de la feina, no? Per la competitivitat, per voler quedar bé, per aquest efecte d'Instagram, no? De mira quina feina tinc, mira quan cobro, mira el cotxe que m'he comprat, factors interns i externs que provoquen el que avui hem comentat amb el Xavier Guix i amb la Dolors Líria, vicedegana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i CEO de Menta Salut Professional. Dolors, Xavier, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Fins la propera.
Fins la propera.
Fins aquí Tranquil·lament, amb Marc Serra i Xavier Guix, el podcast que t'ajudarà a no ensopegar una altra vegada en col·laboració del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.